A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, és divendres, és 16 de gener del 2009, el nostre habitual temps de família, des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ens havíem quedat amb, gairebé ho podríem definir com en tots aquells moments difícils que es poden abordar de dues formes molt diferents, d'acord amb la, diguem-ne, convivència, confiança entre ells, que hagin mantingut pares i fills, o entre la relació que pugui haver entre pares i fills. I una bona confiança és més o menys una certa garantia de resolució de problemes.
A veure, si més no, garantia de plantejament dels problemes i d'abordatge dels problemes, de que puguin ser dits, que puguin ser parlats.
Tenint en compte que en Roman ens deia que no tot es dirà,
efectivament.
Que els pares tinguin molt en compte que no tot es dirà, i no perquè els fills ni deixin d'estimar-se els pares ni els tinguin confiança, sinó que no es diuen mai totes les coses.
Efectivament, ni se saben totes, i diríem que de vegades tampoc no serà per... hi ha també coses que, per més que siguin dites, amb això no hi ha prou. És a dir, no, els pares no que seguin a l'1 de gener i li diguin al fill, bueno, has de fer els deures, t'has de matar, oi que ho entens, oi que dius, pues, bueno, ja parlarem l'1 de gener l'any que ve, a veure com ha anat. Les coses són dites, són explicades, però això és una condició necessària, però no suficient.
Hi ha un moment en què els pares ho volen saber tot? O sempre ho volen saber tot?
Diríem, el problema està en el tot. Que els pares vulguin saber...
Vull dir, si hi ha pares que ho diuen així, o dona aquella certa sensació que volen conèixer tots i cadascun dels detalls.
Jo crec que la pregunta seria per què tant, no? En principi, aquesta és una... és algo molt important. Diríem que uns pares vulguin saber, estiguin interessadíssims... que ho necessitin, que els agradi, forma part...
Això és bo.
Això és molt bo, és molt positiu. És
necessari, natural, és, normal, lògic, etc.
Clar, forma part de l'estimació, no?, i de l'apreci. Diríem, justament, un fill pot patir molt si sent que els pares s'interessen poc, que no estan gaire per lo seu, que tant els hi fa... Això, diríem, dol i li dona al fill un lloc com una mica menor, no? Com tot, l'altra banda, quan allò està molt exagerat, aleshores és una mica ofegant, no? No deixa respirar l'altre, és més una necessitat un tant egoista o narcisista per part dels pares. Jo necessito, és que jo vull, és que jo... però en aquest jo, es té com poc en compte com li senta això al fill.
O sigui que no serviria allò de dir millor per excés que per defecte? No.
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 Aquí diríem, bueno, com en altres coses, tot el que són excessos i tot el que són defectes, pues, no generen conseqüències.
Doncs ara ens permetràs que t'ho preguntem així. Com poden els pares intuir quan això és excessiu o quan manca una miqueta més? On és la línia que separa les dues coses?
A veure, efectivament, no són línies que es vegin des de l'espai, diríem, no? S'han de veure des de la proximitat. Es veuen des del coneixement que es té a partir del vincle estret què hi ha entre aquell pare i aquell fill, entre aquella mare, fill o filla, i que igual sí que hi ha una vessant intuïtiva,
Que un sisè sentit? Un sisè sentit.
A veure,
si li volem dir d'aquesta manera.
Sí, un més enllà de l'evident o dels fets o de les paraules. No, això, per exemple, és molt palès en el cas dels nadons, però també ho és amb nanos una mica més grans, no? Quan els pares diuen, no? Jo veig, està potxo, no està fi, no?
Tenen raó de dir-ho, perquè moltes vegades hem de suposar que sí que és cert que hi ha una certa manera de captar les coses sense necessitat de parlar-les, de que siguin explicitades.
Exactament,
no? per via sí, de la els pares para. Ho diuen, sé que passa alguna cosa, no sé què és, però passa alguna cosa. No?
Sí, i aleshores, davant d'això, de vegades, pares que potser, persones que tenen una tendència més racionalista, no diguen per què, si no m'ho dius, si no m'ho dius no t'ho sabré explicar, no t'ho podré... I de vegades, o sigui... quan diríem es pot copsar més l'afecte, seria així com, bueno, no sé per què serà, però que és. I potser ara el que més necessita no és que l'estigui allò tibant de la corda, sinó que li faci una abraçadeta, o que li digui, ai, mira, què tal si anem a berenar? O podríem dir-li al Pepito que vingui avui a casa i fem tal. I que això, diríem, ve com a treure'l una mica al nano d'aquella situació i potser en algun moment podrà explicitar més què li passa o... però si no, diríem que tot el que és un forçament no sol anar massa bé.
No. Fins i tot si es poden donar els casos i això gairebé ho podríem extrapolar a tothom en general, hi ha temes dels quals no agrada parlar.
Clar.
Si hi ha temes dels quals no agrada parlar, millor no parlar-ne.
Bona pregunta aquesta. Hi ha temes que no agrada parlar, hi ha temes que fan mal i fa mal quan es parlen, però diríem que el sostreure la possibilitat de la paraula, el fet de que no pugui passar per la paraula, ni treu les coses on estan, ni acosta a una millor comprensió, ni permet això que dèiem abans, plantejar i buscar vies de solució o de canvi. Jo crec que moltes vegades hi ha una posició molt defensiva davant d'això i evitativa. Diu, millor no parlar. El que passa és que aquí es confon una cosa. Es confon el mal que fa la situació amb que parlar fa mal. I el que fa mal no és parlar, el que fa mal és la situació. I si parles d'algú que fa mal, òbviament connectes amb el mal que sents, però la paraula no s'està inventant un mal, ni és la presència de la paraula que fa que estigui el mal. Al revés, no sé, jo crec que s'acostaria més al mal de quan tens una ferida i has de raspallar no, per netejar-la. Fa mal. Clar que fa mal, però perquè ja el tens el mal, no diries que estàs maltractant la ferida o que t'estàs fent mal, no? T'estàs curant, però clar, fa mal quan remenes, però obre l'opció d'una cosa més curativa, més balsàmica.
Doncs tornem a posar-nos així. Tot es pot parlar? Així, diguem-ne, en genèric t'ho pregunto. Tot es pot parlar?
A veure, això, jo, amb lo del tot sempre tenim aquí
un
pega, sí, efectivament,
conflicte.
Perquè el tot i el res s'acosten tant. Aleshores,
estàs més a gust si dic no tot es pot parlar, però es poden parlar la majoria de coses.
Efectivament.
Ja sabia que trobaríem
un punt de relativitat.
D'acord. O sigui, es poden parlar la majoria de coses.
Sí, i moltes d'aquestes que són transcendentals i que afecten a les persones, convé no, al fer-ho, que la possibilitat, i si més no això, i sobretot cara als fills, que hi hagi la possibilitat de ser parlades. Els fills són molt perceptius,
de ser parlades perquè els fills ho demanin, perquè els pares ho vulguin, per què?
Bueno, a veure, més que res, perquè el fill sàpiga que té l'opció de parlar-ho i que els pares diguem, estan oberts i que això no...
I que els pares sàpiguen que han de respondre o que hauran de respondre molt probablement una situació que es pugui plantejar el fill lliurement perquè sí. Sap que té la possibilitat de parlar.
A veure, el fet de que el fill parli no implica en primera instància que els pares responguin. Ni és la part més important.
D'acord, o sigui, el fill pot plantejar una cosa que descol·loqui una mica...
Sí, això ja passa. D'acord. Això ja passa. No, si planteja una situació, no, que li passa, o es queixa, o es planteja... Doncs, el fet de que ho vagi dient, de que ho transmeti als pares, que els pares ho copsin, i que seria ja un terreny de poder compartir o acompanyar, un punt de trobada, això que dèiem l'altre dia, no? De trobar-se en el punt on aquell nano està afectat per aquella situació. Punt 1. Dic, perquè de vegades amb la feina aquest en interès de resoldre ràpidament...
Sí, perquè els pares poden pensar, bé, ho hem de resoldre d'alguna manera, això.
Sí, però aquí hi ha un parany, eh?
Sí?
Sí. Perquè el que ho ha de resoldre és el que li passa, que és el fill, no els pares.
Sí, però esclar, potser el fill ho explica als pares perquè els pares l'ajudin a resoldre-ho.
Ajuda, però no resolució. Els pares ajuden. El que resol és el que li passa. A veure... potser sí que en alguns casos...
Ja ho tenim ben assumit, això.
No, perquè de vegades també en els nanos hi ha aquesta expectativa, no?, de que els pares els hi resolguin tot. Diu, jo li dic, o sigui, pum, arriba, diu, jo la deixo anar, i els pares ja s'ocuparan, és fàcil. I aquesta, diria més, un intent de desresponsabilitzar-se, no?, de passar-li la pilota a la taula.
Per això ho hem fet tots d'alguna manera, no?
Sí.
Que és que els pares, des de la seva posició, en un momentet, trobaran la solució.
Sí, però, a veure, sabem, desitgem, volem, aspirem, però això cau en algun moment. Cau forçant, perquè no és cert. No és cert. I el problema és que si la potència està de la banda dels pares, quina potència té el fill? O sigui, que aparentment és molt còmode i molt rentable, això de passar la pilota a la taula dels pares,
però arribarà un dia,
però sí, no, però és com que tu no jugues, no? El nano queda fora de joc, queda a la banqueta dels suplents, no? I en aquest sentit
vols dir, els pares poden arreglar una situació, però d'alguna manera per una vegada no passarà res, però a la mesura que es vagin arreglant situacions del fill, sense voler, aquell fill quedarà d'alguna forma en una posició d'indefensió davant la seva vida del dia a dia.
Exactament. Aquí diríem, l'experiència que està fent aquest fill és que ell no ha de resoldre problemes, que l'ha de passar la pilota als pares i que els pares s'ocupen d'ell. Però això, diríem, no, ni fortaleix aquella persona, ni l'enriqueix en la, això que deies també, de la confiança, no?, de les seves pròpies capacitats i habilitats. Aleshores, jo crec que aquest és un bon punt a aclarir, no?
Perquè quan parlem d'això estem parlant a partir d'una determinada edat.
Jo crec que és de totes.
Perquè molt probablement els pares és allò de que encara és petit. O allò, com altres vegades diuen, bé, encara li dieu neni a te. Sí. Però estem parlant d'una determinada... aquest esforç individual, o la necessitat d'espavilar-se, això s'ha de desenvolupar, diguem-ne, què? Des de ben petit? Des dels 3 anys, des dels 4, des dels 5, des dels...
Efectivament, sí. Sempre, i en cada edat...
Encara que els pares ho veïn molt petit i que...
A veure, és que és petit, què vol dir que és petit? Sempre serà més petit que els pares, això no falla. I diríem que fins que no arribi a l'edat adulta, pues sí, serà petit, o petit lactant, petit nadó, petit, petita infància...
Sí, serà nen i nena.
Sí, i després serà un adolescent, que no serà cap adult... diríem que està bé, potser el petit com si fos indefens, com si fos que no pot,
però que tot això li ve de nou,
això també, i de nou, o sigui, el creixement està ple de coses noves,
pels fills i pels pares,
efectivament. El que passa és que en aquesta qüestió, si es tracta de resoldre-li al fill les coses, primer, és una exigència sobre els pares immensa. Immensa, perquè clar, o sigui, que, imagina't, no? Si tu li has de resoldre un altre, totes les coses que li passen. I que té un efecte molt, molt perjudicial, perquè és deshabilitant per l'altre, és com descalificador. En canvi, quan tu deies ara, no, ajuda a resoldre, això sí, efectivament, una ajuda, de vegades per discriminar, per poder dir-li, ah, no, sí, això està passant, ah, bueno, mira, aquí el papa, no, anirà a parlar amb la senyoreta, això parlarem amb la mare. És a dir, que hi ha algunes coses on els pares poden veure que els hi pertoca als pares moure fitxa, i assumir la seva responsabilitat com a pares i que no li pertany al nen o a la nena fer-ho. Però sempre hi haurà una vessant...
Tot i això, els nens s'han d'espavilar.
Sí, s'han d'espavilar per tot, per plantejar-ho. És a dir, també han de saber que és responsabilitat d'ells... fer conèixer aquestes coses, fer partíceps als pares d'aquestes coses. Per això et deia que més enllà de que tot pugui ser parlat, en tot cas que sempre estigui oberta i clarificada la possibilitat de parlar del que vulgui.
Tu preguntava perquè hi ha una imatge molt, diguem-ne, molt interioritzada i tòpica de situacions així, que és, bé, el del fill o la filla mig plorós explicant als pares un problema determinat, i és clar, diguem-ne, que això, a part de pelar el cap, apela el cor, oi?
Segur.
I és clar, directament, com ho arreglem, això, ja, per veure si es deixa, diguem-ne, de plorar o de passar aquesta angoixa, no?
Fixa't, aquí hi ha una funció que fan els pares de molt, molt aviat, que és de contenció, de contenir-se i de contenir el fill. Si la tristor del fill, sí, de vegades l'angoixa del fill, el que troben els pares és una caixa de ressonància, un amplificador. Diríem que això té com un feedback, un retorn, que és més angoixós, més entristidor, més, que en comptes d'acutar, de contenir, amplifica. A veure, si l'alegria i l'estimació l'amplifiquen, bueno, mira, fenomenal, però clar, aleshores, que els pares, no, puguin, tot i sentir l'afectació per això que li passa al seu fill, contenir-se i contenir-lo, és a dir, potser posar l'espatlla perquè plori, no? O fer-li l'abraçadeta, encara que li caigui alguna llàgrima a la mare o al pare, vull dir, no, si això no passa res, però diríem, justament, sense alarmar-se excessivament, sense voler córrer per tapar i que deixi de passar el que passa, és a dir, més acceptant que, bueno, que hi ha això, que, a veure, que ja ho anirem, no?, veient, ja ho anirem tractant, no?
Això s'aprèn, perquè si és un cert procés de desvinculació, allò de, bé, ja sento com a pròpies les angoixes del fill o de la filla, però tot i que les sento com a pròpies, haig de posar una certa mida.
Sí, perquè si no és confusional. Si el de l'altre és meu, doncs és de l'altre o és meu? A veure, una cosa és que un es senti molt a prop i que això que li passa al fill li fa mal o li afecta directament als pares, però la propietat i a qui li passa i el protagonista de la situació és el fill. Perquè si no, justament, perden protagonisme.
Algú escoltant-te pot pensar, és una postura una mica egoista aquesta o no?
En quin sentit?
Des del punt de vista emocional, allò de dir, no, li passa amb ell.
Que seria egoista?
Que si és una manera de prendre's les coses, una mica egoista o no?
Diria que si hem d'aplicar el qualificatiu, l'egoista seria quan jo m'apropio de lo de l'altre. Tot és meu.
Però pensaven, no m'apropio amb intenció, m'apropio perquè em sento identificat amb aquest diguem-ne, amb aquest dolor, amb aquesta angoixa, etc.
Sí. La identificació, efectivament, és un mecanisme que funciona i opera molt entre pares i fills.
I opera sense preguntar, gairebé, diríem els pares,
sí, efectivament,
no?
Una vessant
conscient claríssima. Això és immediat, eh?
Sí. Però que diríem que ha de transcórrer dintre de determinats límits no traspassar determinades fronteres.
Perquè ara anàvem a posar un mal exemple, però si molts pares i mares es poden sentir d'alguna forma ferits de veure les imatges de televisió del que està passant entre palestins i israelians, doncs com no es poden sentir ferits del que pugui passar a casa seva amb un petit drama personal que pugui passar al fill o la filla?
Diríem que potser la identificació, probablement més empatia no, amb la situació que travessen aquestes persones.
I perquè tu que ens estàs dient és que els pares tenen una certa obligació de separar les emocions de la resolució dels problemes, perquè si les barregen no els resoldran el problema.
A veure, està bé, té diferents cares aquesta qüestió. No és que els pares no hagin de sentir, perquè, i de vegades hi ha molts llocs que és justament a el que s'apunta, no? Diu, res, tu com si res, i du, i pum, i tira per aquí, tira per allà, i els pares diuen, però això no puc fer. Si a mi se'm
trenca el cor.
Què em consells el cor?
Què vols que faci?
Tu fes com si no passés res. Diu, ostres, no.
Que això ens ho diuen de grans, també. Com si no passés res.
Sí, aquest és un clàssic. És increïble.
Com si no passés res.
Tu dius, sí que m'escoltes, no? T'he d'aplicar el que em passi i tu em diu que no passa res. Diu, vale, gràcies.
Però tu ens estàs dient que això és un exercici que hem de practicar.
És un exercici en el sentit de que es posa en pràctica i que es pot, diríem, aprendre o veure com funciona i va variant al llarg dels anys de relació.
I que pot valer per moltes coses de la vida.
Pues sí. que és aquest punt de dir que a mi m'afecti no vol dir que sigui meu. Dic perquè si jo estic molt ficat en com m'identifico, però també m'apropio i estic més pendent de com m'afecta a mi.
No podré sortir al carrer.
I l'altre què? Què passa del patiment que té l'altre? No? És a dir, si jo pateixo perquè ell pateix, estic més pendent del que pateixo jo que no del que pateix ell. És a dir, que guanya significació i importància el patiment del fill per al que desperten els pares. I diu, fill? I el fill amb el seu patiment, què? En aquest sentit dic que seria un punt egoista, perquè és com deixar-lo una mica sol, saber que per més mal que em fa a mi, el que li fa mal és amb ell, i el que li passa és amb ell, i el que cal, diríem, acompanyar i donar-li dintre del possible elements perquè pugui lidiar amb aquella situació o que pugui plantejar en quins punts es perd o no sap què fer o com fer, sense tenir una premura per calmar la pròpia ferida, la d'un. És a dir, és com que em fan tan mal que li tapo la boca, per exemple, que no parli més. Tant que ho resol, però sobretot calla, perquè no ho suporto. És a dir, que justament pogués suportar una mica el propi mal per donar pas, donar lloc i protagonisme al que li passa al nano, que això és l'important. El que li passa al pare també és important, però no pot passar per sobre i deixar de banda i minvar el que li passa al fill.
Ara ens ho has posat molt bé. Les coses que ens passen depenen només de nosaltres mateixos.
La manera en què les tractem, bastant. Sí,
la manera en com les tractem, la manera com les resolem, la manera com
les processem, bastant. Sí, això bastant.
És a dir, allò de tu em vas dir que fes no sé què, tu em vas dir que tal, malament.
Si tu fas cas és cosa teva, no? No em pots responsabilitzar de que van dir que... I això és tot un tema.
No, però de la mateixa manera que parlaves abans d'aquella frase clàssica, l'altra clàssica és tu què faries?
Vale. Però el tu què faries ja és discriminatori. És a dir, si tu et passés... Amb això que jo et dic que em passa, tu què faries? Però aquí hi ha una clara qüestió de que tu ets tu i jo sóc jo. I estem fent un hipotètic Perquè a tu no et passa el que a mi em passa.
Tot i que, molts hipotètics van directament gairebé a demanar instruccions, eh? Però ja tenia...
Efectivament, hi ha gent que demana instruccions. Però això és responsabilitat dels que la demana. Dius, quines instruccions més dolentes que m'han donat.
Quin consell que em vas donar, quin tal, tal.
I bueno, però això és el risc d'anar demanant instruccions, no? De que te'n poden donar que de dolentes. Potser es pot demanar consell o es pot demanar opinió, es pot... però la responsabilitat última la té cadascú, de seguir-los o de...
O sigui que des de petit un pot demanar consell a qui sigui, però les coses les ha de resoldre un mateix.
Sí. A veure...
Amb l'ajut de qui sigui, però...
És que no és que les hagi de... És que ho fa. Ho fa. No, quan de vegades fem servir aquesta paraula de has de ser responsable de... No? Com si la responsabilitat fos el compliment de les coses... L'incompliment també és, és responsabilitat. No, ets un irresponsable, no, ets responsable del teu incompliment, ets responsable de la teva vida.
Ara,
vaja,
ara jugarem amb les paraules i ser responsable de la seva irresponsabilitat.
Efectivament, sobretot s'ha de responsabilitzar dels seus incompliments, d'allò que no se'n fa càrrec. Justament aquest que demana instruccions, doncs s'ha de responsabilitzar de que no se'n fa càrrec de determinades coses i que delega. I això de vegades li sortirà bé, regular o malament. I que té el problema, això de les instruccions, de dir, ostres, quan sap aquest altre, No? Ostres,
que clar que ho té,
jo vaig seguint la recepta, però que normalment no dona la sensació... Què pot dir aquesta persona? Ostres, he sapigut trobar la bona persona per les instruccions. Però més que això, o sóc un bon seguidor de manuals, o dir... Però justament la qüestió creativa, la qüestió de lo propi, de treure d'un mateix elements, per més de que un pugui fer corta i pegues d'altres, de recursos d'altres, diríem que l'amalgama, l'aglutinació que un fa, la síntesi, és pròpia. I ha de ser pròpia.
D'acord. O sigui que els pares poden ajudar.
Sí.
Però la solució, la qüestió, l'ha de...
Efectivament. L'ha de trobar qui té el problema o la circumstància.
O la filla.
Sí.
Què passa si la solució a aquesta qüestió, diguem-ne, que s'allunya bastant de la solució que haguessin trobat els pares?
Això pot despertar, en segons quines circumstàncies, diferents efectes. Per exemple, en un adolescent, podria ser que els pares diguessin, mira, ni ho havíem pensat nosaltres això. Ostres, no és cap criu, No és cap criu. Mira com espavila.
I semblava que no...
Sí, o dius, ostres, jo no ho hagués fet així. Però clar, és que ella no té aquest tarannà i amb ella ja li està bé. Dius, bueno...
I els pares nyam-nyam, empassar-s'ho?
Sí. A veure, empassar-se que justament, no? Que no, la vida de l'altre no és la d'un, i que els fills no són una propietat dels pares, i que no és un empleat, ni és un alumne, ni és algú que hagi de seguir les, no? les directrius estrictes i severes.
A veure, com ho has tornat a dir, això, els fills no són propietat dels pares.
Exactament. No ho són, no.
No?
No. El que és propietat dels pares és l'estimació immensa que li tenen, la implicació, el vincle aquest tan intens, formen part de la vida dels pares de per vida, és a dir, els canvien la vida a aquesta persona. No? Hi ha un abans i un després de la paternitat i de la maternitat, es transforma plenament, però no, o sigui, un és, si té alguna propietat és de la pròpia vida i punt, i déu-n'hi-do, no? Ja diríem, ja amb la vida d'un ja hi ha per fer-se un tip.
Ara ens diries allò de l'estimació possessiva.
Clar, home, l'amor té una vessant possessiva molt, no? El meu Pep, no? La meva Maria, el meu, clar que sí.
Però que... També sense voler, molt probablement, no?
Sí, i que és una manifestació de l'afecte. I que la majoria
de casos és una manifestació de l'afecte.
Sí, de la intensitat de l'afecte. No? És que, a veure, un pare et diria... Jo, abans que li passi qualsevol cosa al meu fill, que em passi a mi. Per exemple, sí, ja el... A veure, bueno, és una mica dràstic, però diríem, inclús la mort. O sigui... un pare no vol ni pensar en la possibilitat de morir abans que el fill. És a dir, ja no diguem quan són petits, però inclús de més grans, eh? La gent gran et diu, bueno, i el que espero és que jo sigui primer en sortir d'aquí, a veure si encara hauré de passar
per... Allò que diuen que no hi ha res pitjor, no?
Efectivament, que la pèrdua d'un fill.
Té mesura l'estimació?
A veure...
perquè de la mateixa forma que dius que pares i mares han de saber d'alguna forma, no direm que desvincular, però no identificar tant els sentiments amb els de l'altre. Té mesura l'estimació?
A veure, com dir-ho, no? És a dir, no hi ha unitats de mesura, no? O sigui, no, la força es mesura en quilopondis, no? La distància en quilòmetres.
Sí.
L'estimació no té una, ni té una unitat.
No estima més qui més abraça, qui més petoneix i qui més...
Exacte. No, és molt subjectiva. És una
ni qui
molt...
més ho diu, ni qui més ho expressa, no.
No, i de vegades en nom de l'amor es fan unes bestieses immenses.
No? L'amor és sec.
L'amor és sec, no? Com, no? Cuanto, no? Tanto te quiero, tanto te aporreo, que dius, ah, pues fenomenal. Diríem que de vegades també s'utilitza una mica com a patente de corso per fer allò, de tot i més. Que l'amor és un sentiment que és molt intens, que és molt necessari, que justament que és... En la infància és el patrimoni de la família, per dir-ho així, eh? I que mai està sol. Que l'amor no és pur. Va, diríem, lligat. Bueno, de vegades, justament, tant t'estimo que em fa una ràbia això que fas. Tant t'estimo, però no només t'estimo. També ets un pesat i em costa suportar-te i ja no t'estimo quan fas no sé quines coses. Però bueno, diríem que és com l'argamassa, no? La barret, el que fa que s'ajuntin i d'una forma més harmoniosa i més suportable altres afectes també que tenim i que diríem i que formen part dels vincles. Els fills se'ls estima moltíssim, però no només se'ls estima, també se'ls pot odiar en algunes coses, poden despertar agressivitat i desperten, i ràbia i cansament, i farten tot el ventall, vaja, no? Del que pot passar a les relacions humanes passa a la relació de pares i fills.
2 minuts passen de 3/4 d'11. Una qüestió final: amb estimació resolen millor els problemes?
Vale, bona pregunta, la deixem.
La deixem.
Sí, però en principi, o sigui...
Se suposa que sí, no?
Sí.
Que la mateixa vegada dius un quart que digui...
Sí.
Però... I suposem que sí, coma, però no sempre.
Vale,
és el que costem...
Ja venir,
Que home, perquè ja són anys. No sempre.
No sempre i no sol. No, i no únicament. Hi ha altres afectes que també ajuden a la resolució.
Això vol dir que els pares, com és molt normal, poden estimar molt el seu fill o la seva filla, però ser incapaços en algun moment de resoldre el problema que tenen.
Sí, i de vegades...
Encara que se l'estima...
Sí. El que és més, l'estimació li fa obstacle per la resolució. No, moltes vegades és, com li haig de dir jo al meu fill això que sé que li farà mal, amb el que me l'estimo? Aleshores no li dic, però en aquest no li dic, també li fa mal. Paradoxes. Yes.
10:47, el divendres que ve continuarem en una nova edició del Temps de Família des del Centre de Reeducació de Vit amb Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.